Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Preocupació entre els pagesos catalans per l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur. Molt bona tarda, sóc la Mar Puerto i aquest matí els pagesos de tota Espanya s'han manifestat a Madrid en contra d'aquest pacte que permetrà intercanviar lliurement mercaderies entre els 27 països de la Unió i els 4 que integren el Mercosur i que són Brasil, Argentina, Paraguai i Uruguai. Els pagesos catalans i de la resta d'Espanya denuncien que l'acord afavoreix la competència deslleial i compromet la salut alimentària, ja que permetrà importar productes alimentaris que no compleixin els requisits exigits imposats als productors europeus. Els pagesos, a més, acusen el govern de Brussel·les de fer-lo servir com a moneda de canvi per poder vendre altres productes als països sud-americans. Amb els representants dels pagesos catalans, acaba de parlar la Clàudia Cifuentes.
Aquest matí s'han manifestat a Madrid organitzacions ramaderes contra el tractat de lliure comerç de la Unió Europea amb Mercosur. Segons l'acord proposat, podran exportar tota mena de productes agroalimentaris. Es preveu que anualment arribaran a Europa en total més de 300 tones de carn de boví i de carn d'aus, algunes d'elles sense taxa de duanes. També s'exportaran fruites i verdures. Això els ramaders i pagesos asseguren que és un atac directe al sector primari espanyol.
S'ha d'entendre que a tota Espanya el sector primari és el segon a nivell de facturació. Hi ha molts llocs de treball i moltes famílies de la petita, mitjana i gran empresa agrària de que depenen de que aquest tractat s'acabi signant o no.
Asseguren que la importació de carn a la Unió Europea suposa no jugar amb les mateixes cartes. Les formes de producció de carn de Mercosur no són tan restrictives com a Europa.
Com afectaria els nostres països ramaders? Simplement per competència deslleial. Els costos econòmics que nosaltres tenim per produir un quilo de carn, un quilo de fruita, un quilo de cereal, res tenen que veure amb economies que en aquests moments estan en deflació, l'economia argentina.
El sector acusa Brussel·les de fer-los servir com a moneda de canvi i per poder vendre altres productes a Sud-amèrica.
Només s'entén que s'accepti això per part de la presidenta von der Leyen, perquè a canvi d'agricultura i economia del sector primari, ella vol tindre un tractat especial amb el tema dels vehicles de la comercialització amb la greu crisi que estan patint a Alemanya.
Si l'acord amb Mercosur prospera, els ramaders adverteixen que la qualitat de la carn que arribarà a Europa no és la mateixa que la produïda aquí, perquè no són obligatòries les mateixes mesures sanitàries.
Primer de tot, al consumidor afectaria que una carn produïda en aquests països està feta amb hormones que aquí fa més de 20 anys estan prohibides. I un cereal que està tractat amb uns fitosanitaris que aquí a Europa fa més de 30 anys que estan prohibits. Per tant, afectaria la salut i això és molt important.
Perquè aquest acord s'aprovi, serà necessari que hi votin a favor 15 dels 27 països de la Unió Europea.
Gràcies, Clàudia, i també agraïm la seva participació a Pere Roquer de l'Associació Agrària de Joves Agricultors. Ara ha arribat el moment per la informació de serveis. Pel que fa al temps, avui tenim el cel serè en general, tot i que hi ha hagut alguns estrats baixos a punts del nord de la depressió central que han anat minvant a poc al llarg d'aquest matí. No s'esperen precipitacions i la temperatura màxima pujarà acusadament al Pirineu, mentre que la resta serà similar o lleugerament més alta. En aquests moments tenim 12 graus a Barcelona, 12 també a Girona i a Tarragona i 8 a Lleida i Andorra. I com està la situació a les carreteres catalanes? Li preguntem a la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha molta mobilitat a les rondes, sobretot a la del litoral, on hi ha retencions en ambdós sentits a la marxa. En el cas de la B20 també algun punt de lentitud. Que comenta que encara la 2 a la Granyanella està pendent de retirar el camió que s'ha tombat en mercaderies perilloses i que fins ara també teníem tombat un vehicle a la C12 en posta que està pendent de ser retirat. A banda, unes obres a la C14 al Coll de Nargó cap a la Ribera d'Urgellet provocant problemes i, com sempre, emplaçar-vos a que mantingueu les distàncies de seguretat i que circuleu amb molta precaució. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara parlem de l'edadisme a la feina, una forma de discriminació basada en l'edat que afecta especialment les persones més grans de 45 o 50 anys. Aquesta problemàtica sovint es manifesta en la dificultat per trobar feina, en prejudicis sobre les seves capacitats o en la manca d'oportunitats de desenvolupament professional dins les empreses. Les persones de més de 45 anys solen ser percebudes com a poc adaptables, amb menor domini de les noves tecnologies o menys productives. Aquestes idees, però, no només són falses, sinó que també invisibilitzen els beneficis d'aquest col·lectiu: experiència, compromís, capacitat de resoldre conflictes i una visió madura que enriqueix els equips de treball. L'edatisme priva les empreses de talent valuós i, a més, contribueix a l'exclusió social. Les persones marginades laboralment tenen més risc de patir problemes econòmics, d'autoestima i també de salut mental. Això genera un cicle negatiu en què la seva aportació queda menyspreada i la seva integració es veu obstaculitzada. Ho hem parlat a Rere Cope Catalunya i Andorra amb el president de la Fundació PIMEC, Josep González, arran d'un informe que han fet públic fa pocs dies. La meitat de les empreses catalanes reconeix que evita contractar majors de 45 anys. I sobre el perquè li hem preguntat a la Yolanda Canales.
Dues són les raons principals. Es prefereixen perfils més joves perquè són més moldejables, tot i que, segons el president de la Fundació PIMEC, Josep González, això pot amagar la possibilitat de pagar sous més baixos. I l'altre motiu té a veure de ple amb això, amb els sous i la por que mostren les empreses, almenys en aquesta enquesta, el fet que un treballador sènior pot costar-li més adaptar-se a un altre nivell salarial. Però per González aquesta por no té sentit perquè s'adaptarà sense problemes a la nova situació. També hi ha un tercer aspecte, la manca de competències digitals, si bé el president de la Fundació PIMEC diu que aquest factor s'està reduint molt.
És evident que tot el tema digital, un jove s'adapta més ràpid a una persona gran, però també és veritat que amb les tres enquestes que hem fet, aquest factor s'ha reduït molt. És a dir, la gent ja cada vegada està més preparada amb competències digitals i, per tant, cada vegada s'escurça més la diferència, no?
I aquí entra en joc la necessitat d'aquestes persones adaptar-se al nou entorn digital. Però, segons González, cada vegada hi ha més gent de més de 45 anys que està fent formació professional. Per tant, diu, aquests sèniors s'estan preparant digitalment i també professionalment.
Que avui gent de més de 45 anys està començant a fer formació professional, cosa que fa uns anys era impensable, que a partir d'aquesta edat doncs, es comences a fer estudis de formació personal. Doncs la gent avui se prepara. Vull dir, la persona que té necessitat de trobar feina es prepara digitalment i es prepara professionalment, en tots els aspectes.
I el cert, diu Josep González, és que les empreses que contracten el talent sènior estan encantades. D'aquí que es vulgui posar en valor aquest perfil de treballadors que combinen preparació i experiència.
Fa que nosaltres estiguem treballant per recabar l'interès de les empreses i que prestin atenció doncs, amb aquest col·lectiu sènior. No? Que quan diem sènior, talent sènior, nosaltres el denominem, doncs és talent per una banda perquè hi ha gent molt preparada, molt capacitada, molt experimentada, i això fa que hi hagi tant el talent, com podríem dir, com denominem la paraula talent, com també l'experiència que té aquesta gent i que, sens dubte, aportaria a les empreses. No?
Amb tot, per González, el millor és un mix de talent sènior i personal més jove. I una altra dada a tenir en compte és el rècord històric de persones de més de 45 anys que es troben a l'atur. Representen gairebé un 60%.
Nosaltres parlarem ara mateix amb la Carmen Buissan, que és una lluitadora perquè amb els seus 55 anys ha hagut de fer mans i mans per sortir del pou en el que va caure a l'etapa de la Covid. Ella mateixa ens explicarà la seva caiguda i com va sortir del pou en una edat tan complicada, als 56 anys, i va doncs, poder tornar a treballar, i més encara en aquesta època de la Covid, on encara era molt més complicat. La Carmen tenia 56 anys, en aquella època era autònoma, i prestava servei als hotels, un negoci que va patir molt doncs, amb l'etapa Covid i es va quedar gairebé sense activitat. A més, és mare de tres fills, separada, i des de la Fundació PIMEC li han donat doncs, molt de suport per poder resistir. Carmen Buissan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parles d'una època complicada, no?, de sortir d'aquest pou. Explica'ns una mica com va ser la caiguda, diguem, i com vas poder-te'n sortir amb 56 anys?
Doncs jo, abans del Covid, em dedicava, era autònoma i em dedicava a organitzar esdeveniments presencials. Lo qual, amb la Covid, tot es va cancel·lar i em vaig quedar sense feina. Durant la Covid vaig trampejar fent diferents coses, pensant que la cosa no duraria molt, però va durar una mica més del previst. El cas és que quan ja començava a arrencar tot, doncs, molts clients tenien por d'un altre cop de tornar a fer esdeveniments. Jo no estava molt segura de què volia fer, ja tenia una edat, dic, bueno, doncs, arrencar tornarà a ser difícil, em busco una altra feina, quina feina en aquesta edat, i estava bastant desorientada. Fins que vaig veure l'anunci de la televisió parlant sobre la fundació de Pimec, vaig trucar, i vaig acabar parlant amb l'Helena Martínez i vam parlar que jo em sentia molt desorientada i molt perduda, sobretot què feia jo ara en aquesta edat, torno a començar, què faig? Vam estar treballant molt, em van adjudicar un coach, ens vam agradar mútuament, jo volia que fos ell el meu coach, ell també va dir que em volia ajudar a mi, i va ser durant tot un any un procés d'acompanyament i de suport per decidir a veure com ho tornàvem a orientar. Vam decidir que tornaria a rellançar el meu negoci i durant aquest tema els que vaig aconseguir de part de Pimec el que em van donar són eines per reforçar i afiançar un altre cop el meu negoci, enfocar-me i anar fent uns passos, un seguiment per tornar a arrencar. Ara em trobo que no només és que funciona superbé, bueno, jo treballo com a independent licensee per una empresa americana, és a dir, és com si fos una franquícia, sinó que no només que em va bé el meu negoci, sinó que bueno, em van promocionar per desenvolupar equip i buscar altres persones i que fessin el mateix que jo aquí a la regió de Barcelona.
I moltes portes tancades, per què?
Perquè estava massa formada per segons quines posicions, o els sous eren, els requisits eren de sènior, però els sous eren de júnior, o volia una persona que ja pogués informar que tingués un recorregut més llarg, però sí, no hi havia opcions. Moltes feines aquestes de... Bueno, tu vés treballant i després ja et direm.
A més, ets mare separada i amb tres fills, una situació que complicaria encara molt més, doncs, el fet de poder trobar feina, no?
És una cosa molt espanyola. La meva feina és molt internacional i és una cosa que jo no trobo quan estic viatjant a l'estranger. Em relaciono amb molta més gent de la meva edat i l'experiència és un grau. Es valora l'experiència i es valora molt els coneixements que tu has adquirit i les relacions que has anat fent durant la teva vida professional. És aquí a Espanya quan em trobo que es busca poder personal amb una mica, que no és tan important l'experiència com el sou, i és més fàcil contractar una persona més jove que tinguin menys exigències econòmiques i no valorar tant l'experiència que et pot portar aquella persona en aquell lloc de treball.
I Carmen, explica'ns quines són les principals conseqüències que pot tenir per una persona gran, per exemple, patir aquest tipus de discriminació d'una forma reiterada en la seva vida diària. Com pot repercutir tot això? Perquè estem parlant d'unes edats en què encara es pot treballar per molts anys, no?
Doncs, no sé, jo no diria depressió, però sí que en un estat bastant depressiu, bastant de tristor, de molt perduda. Què faig amb la meva vida ara? Yeah. Tornar a arrencar, els clients no volen fer esdeveniments encara, la gent té por, busco una altra feina, jo només sé fer això, seré vàlida, molta inseguretat, el síndrome de l'impostor, seré capaç de fer una altra cosa diferent?
I creus que la societat sempre ha estat edadista? Que és un problema que s'ha agreujat amb el pas dels anys o que ja ho era de per si?
Bueno, depèn del que les empreses busquin. Si el que volen és estalviar en sous, doncs sí, la gent jove és més barata. No sé, valoren més experiència o la part econòmica. S'ha de trobar l'espai, s'ha de trobar qui et valori. A mi ara em valoren per l'edat. La setmana passada un client em referia a un altre i vas dir, busca Carme para trabajar porque Calma salva vidas, en el sentit de que lo que necessites, ella te lo va encontrar. I em definia com Carme salva vides.
Doncs Carmen Buissan, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història i tant de bo aquest problema social que tenim a sobre se solucioni en algun moment i ja no es parli d'aquest edadisme perquè encara hi ha molta feina als 56 anys i endavant. Així que gràcies per explicar-nos la teva història i parlar amb nosaltres sobre aquesta problemàtica.
Molt bé, gràcies. Adéu.
Per publicitat i després escoltem els vaticinis no gaire optimistes que el xef Ferran Adrià ha fet sobre els bars de menú diari. Ara tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Aló, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes. Y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
La librería perdida de Evie Boots ha conquistado a más de 1 millón de lectores. Dos historias entrecruzadas en una deliciosa novela que sumerge al lector en un relato mágico y absorbente, en el que descubrirás que todo el mundo tiene un libro que le salva la vida. La librería perdida de Evie Boots, la historia más mágica de estas Navidades.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ferran Adrià considera que Barcelona segueix a l'avantguarda de l'oferta gastronòmica mundial, però tot i això, el reconegut xef ha alertat que els bars i restaurants de menú tenen un futur complicat perquè el sector viu una revolució mai vista. Per fi es treballa 8 hores, la pressió fiscal és brutal i la inflació dels últims anys ha crescut moltíssim. Adrià diu que és un còctel de difícil digestió. Iolanda Canales.
Ferran Adrià, reconegut com un dels xefs més innovadors del món, ha explicat que en el món hi ha aproximadament uns 10 milions de restaurants i només 10 es disputen l'estar entre els millors. Segons Adrià, dins d'aquest rànquing, Barcelona no pot estar millor si es mesura la ràtio habitants-estrelles, que és com d'altra banda s'ha de fer. No obstant això, en declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Ferran Adrià ha alertat que els bars i restaurants de menú viuen un moment de canvis molt important i molts no podran subsistir.
Si tu me parles del dia a dia, de la gent que... el dia a dia o mengem a casa o fora de casa. No n'hi ha tot dia, saps? No. I fora de casa, què està passant? Està passant que nosaltres estem en el canvi de model de negoci més brutal de los últims... Des que jo soc cuiner, no havia vist canvi de model de negoci com un negoci.
Amb tot, el creador del Bulli ha assegurat que Espanya, França, Itàlia o el Japó són els països amb major nivell quan parlem d'alta cuina. En aquestes mateixes declaracions a COPE Catalunya, Ferran Adrià ha explicat que Barcelona s'equivoca amb la restricció de les terrasses i no entén per què la taxa turística no es destina al turisme, a la neteja de la ciutat o a millorar la seguretat ciutadana.
Seguretat, tenim que ser una ciutat molt segura i això és un tema d'invertir en seguretat. Bueno, la tassa podem agafar una miqueta, ara no sé què percentatge, i si no, perdona, agafar d'un altre lloc, perquè la neteja i la seguretat són dues coses que la gent valorem tot quan viatgem. Quan tu vas a Tòquio, al·lucines, no n'hi ha papereres, no sé si papereres. Allí, com es prenen la cartera, te la porten.
Finalment, ha qualificat de museu corporatiu el Bulli 1846, que va obrir portes el 15 de juny de l'any passat a la Cala Montjoi, a Roses. Segons Ferran Adrià, es tracta del primer restaurant del món convertit en museu.
I no deixem els temes relacionats amb el menjar, perquè els majoristes de Mercabarna preveuen comercialitzar unes 100.000 tones de producte aquest Nadal. Pel que fa als preus, la tendència és anar a una lleugera baixada, tot i que el peix i el marisc, dos clàssics d'aquesta època, seran més cars. Sergi Tor.
Així és, Carles, són ja milers les famílies a Catalunya que estan activant les compres pels àpats de les festes nadalenques. I les dades globals són molt similars respecte a anys anteriors, això sí, amb oscil·lacions de preu. Primer parlem del volum. Els majoristes de Mercabarna, que és un gran indicador, preveuen comercialitzar unes 100.000 tones de producte per a aquestes festes nadalenques, que és una xifra similar a la de l'any passat. Anem per parts. Comencem ara pel peix. Hi haurà unes previsions de comercialitzar a Mercabarna unes 6.500 tones de producte, 70% fresc i la resta congelat. Una xifra lleugerament superior a la de l'any passat a causa de que s'obrirà el dilluns 23 i 30 de desembre, que beneficia també a les compres d'última hora. Ten raó, els temporals marítims, tant al Mediterrani com a l'Atlàntic, han fet doncs pujar el preu del marisc i del peix fresc gairebé un 20% per aquest Nadal. Entre els productes que més han encarit destaquen el rap i el lluç. Àngel Màñez, president del Gremi de Majoristes del Peix de Mercabarna.
Bé, aquest any els preus del peix fresc estan lleugerament més alts perquè hem tingut molts temporals aquests últims dies. Esperem que aquesta setmana el temps això vagi millor, hi hagi millors entrades i els preus es puguin, si puguin abaixar una miqueta. El que més ha pujat últimament és el rap i el lluç.
Ara bé, també tenim productes que baixen, com les escopinyes, les galeres, el llagostí, les nècores o el llamantol blau. Hi ha una molt bona opció, qualitat a preu, que a més està baixant el seu preu, com és el peix congelat i el de la granja. Anem ara tot seguit amb un altre sector important, a fruita i hortalisses. Els majoristes distribuiran, com en el Nadal passat, unes 90.000 tones de producte fresc amb preus lleugerament a la baixa. Pere Prats, president del Gremi de Fruites i Hortalisses.
A veure, sí, els fruits vermells es mantindran els preus, inclús tendència una mica a la baixa, els gers i els navius. En quant als cítrics, també la tendència és a la baixa, al voltant d'un 10%. En pinyes també és a la baixa, 5% respecte a l'any passat, i el raïm està amb els mateixos preus que l'any passat, el que passa que està car, relativament car.
I pel que fa a la carn, amb uns preus similars es vendran unes 2.000 tones de carn, que és un 5% d'augment respecte al passat a Nadal. Pel que fa a l'aviram, les vendes creixeran al voltant d'un 10% fins a les 150 tones d'aquest producte.
I t'explico també que un jutjat de Terrassa ha començat a emetre resolucions judicials en lectura fàcil, un format adaptat per persones amb discapacitat intel·lectual o dificultats de comprensió. Aquesta iniciativa aporta importants beneficis i també molts avenços en inclusió i accessibilitat. D'una banda, facilita la comprensió de les resolucions judicials a persones amb discapacitat intel·lectual, gent gran o persones amb dificultats lectores, el que permet entendre decisions rellevants que afecten la seva vida, eliminant barreres en l'accés a la justícia, i també fomenta l'autonomia personal, ja que les persones poden participar activament en processos judicials, prenent decisions informades i també millorant la seva independència. I d'altra banda, també aquesta mesura garanteix els drets fonamentals de tots els ciutadans i promou la inclusió social i la igualtat d'oportunitats. Pel que fa als avenços, la iniciativa aplica de manera efectiva la reforma del Codi Civil Català, que reforça el suport a la capacitat jurídica. A més, aquest model d'adaptació de la lectura fàcil és replicable a altres àmbits judicials i administratius d'un sistema més accessible i inclusiu. La Fundació SOM està al darrere d'aquestes dues sentències d'un jutjat de Terrassa i li ha explicat al seu gerent, Josep Treserres, al Ricard Álvarez Herrera, en COPE Catalunya i Andorra.
I és que de vegades ja és molt complicat entendre segons quins texts per persones sense discapacitat. Imagina les persones que sí tenen algun tipus de discapacitat intel·lectual. Aquest fet els impedeix d'una vida normal, ja que es troben aliens a les decisions que poden haver-hi en aquests texts legals. De fet, el gerent de Som Fundació i representant de suport a la capacitat jurídica de DINCAT destaca que rebre documents judicials adaptats en lectura fàcil és una fita històrica en la lluita per garantir els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest tipus d'adaptació és essencial perquè les persones puguin comprendre decisions tan rellevants com les que afecten les mesures de suport, un aspecte fonamental per a la seva autonomia i inclusió. I aquest primer pas ajuda a que aquestes persones siguin visibles.
Amb persones amb discapacitat, persones grans amb demències i persones amb dificultats per traumatismes o malalties neurodegeneratives que afecten la capacitat cognitiva, l'accessibilitat cognitiva ha quedat sempre com la rèmora, no? D'aquesta no se'n parla, és invisible.
Però la lectura fàcil va més enllà de fer-ho fàcil. Ha de quedar clar el fons del document i incloure els tecnicismes, però explicats.
Dintre de l'accessibilitat cognitiva hem d'entendre... Una cosa és una lectura senzilla, o sigui, escriure d'una manera senzilla, vers, subjecte i predicat, sense masses complements, perquè, si no, les persones es perden, però l'altre és traduir-ho, i dic traduir-ho, posar-ho en un format molt senzill, que digui les coses essencials i si surt una paraula amb un requadre al costat que expliqui aquella paraula en concret.
Crec que és fàcil. Recordem que més del 30% de la població té dificultats lectores i que el dret a accedir a una informació en format lectura fàcil està reconegut per la Llei d'Accessibilitat aprovada pel Parlament de Catalunya el 2014.
I sobre el tema parlem també amb l'Elisabet Serra, codirectora de l'Associació de Lectura Fàcil, perquè ens expliqui ben bé en què consisteix. Elisabet, molt bona tarda.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'un tipus d'adaptació que no només facilita la comprensió, sinó que també fomenta això, no? L'autonomia personal i els drets de cadascú de poder valdre's per si mateixos, no?
Això mateix. Quan la persona entén el que llegeix, i més en el cas d'una sentència o una resolució judicial, doncs la persona té la informació per poder doncs, decidir de manera autònoma, de manera... tenint la capacitat, no, de decidir, que és el que fins ara doncs, no es contemplava pensant en persones amb discapacitat intel·lectual.
Uh-huh. I com funciona? En quin moment això ha començat a posar-se en marxa? Com s'ha arribat fins aquí, fins a aconseguir doncs, aquesta lectura fàcil?
Mira, aquest projecte concret, el de l'adaptació de resolucions judicials de lectura fàcil, és un encàrrec del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en què durant tot l'any hem ofert aquest servei des de l'Associació Lectura Fàcil per poder fer adaptacions de les resolucions judicials que ens vinguin de diversos tribunals de Catalunya per que siguin fàcils de llegir i entendre per persones amb discapacitat.
Uh-huh. I per les persones amb discapacitat això suposo que és doncs, un pas més guanyat, no? Suposo que ells mateixos doncs ho deuen celebrar i us deuen donar a entendre a vosaltres, no?, aquesta alegria de per fi doncs, tenir això, no?
Sí. Diem que el fet de poder entendre una documentació per prendre decisions, per tenir doncs, una vida autònoma, afecta tots els àmbits de la societat, no? I fins ara doncs, les persones amb discapacitat en quedaven molt excloses. I les sentències és un àmbit molt important. Vull dir que s'està treballant en molts àmbits i hi ha molta feina a fer, però el de les sentències, l'àmbit judicial és on és molt important perquè hi ha doncs, persones amb discapacitat afectades d'una banda o de l'altra, no? En una sentència, i poder entendre els seus drets i els seus deures és fonamental per poder doncs, tenir una vida el més autònoma possible.
Exacte. En què consisteix aquesta lectura fàcil? Què és el que doncs, té d'especial per tal de que ho puguin entendre bé d'aquesta manera?
Mira, quan parlem de lectura fàcil parlem d'unes pautes que tenen a veure amb el contingut, el llenguatge i la forma. que es poden aplicar qualsevol tipus de textos perquè per fer que aquests textos doncs, siguin més fàcils de llegir i entendre per persones amb dificultats lectores, però al final són vàlids per tothom. Treballem unes frases molt més simplificades, evitant subordinades, mantenint l'ordre convencional, subjecte, verb, complement, frases més curtes de l'habitual, amb vocabulari més senzill, i quan hi ha una paraula que s'ha de definir perquè per context queda, doncs no queda clar, o paraules tan específiques, no?, de terminologia legal, com és aquest cas amb les sentències, doncs porten les definicions al marge i s'utilitzen paraules, a vegades que són, doncs, que són més complexes, però es defineixen, s'expliquen d'una manera planera perquè la persona les entengui. I llavors ja tot el destaquem negretes quan la paraula és important, les línies són molt més curtes, la pàgina també té molt més espai en blanc, l'interlineat, el tipus de lletra és més gran, hi ha el suport també de pictogrames, per tant, tot plegat, quan veus una sentència original, que ja d'entrada a nivell formal, no?, és molt atapeïda, a part del vocabulari complexa, et cau de les mans, no?, i ens costa de llegir-la, entendre-la, doncs amb un document de lectura fàcil t'entra ja per la... és molt més visual, no?, perquè tens tot aquest tractament de contingut, de llenguatge i de forma.
Clar, té un disseny especial, oi?
Sí, sí. Les línies són molt curtes, hi ha molt de marge blanc, la tipografia és molt més gran, vull dir, hi ha tot un... aquests glosaris al costat, no?, que també t'ajuden a entendre el vocabulari, ho plantegem amb preguntes i respostes, de manera, doncs, que la persona a qui s'adreça aquesta sentència, quines preguntes es planteja? Doncs nosaltres les plantegem i les responem. I d'aquesta manera, doncs, és un document molt més amigable, molt més fàcil de llegir i d'entendre.
Mm-hmm. Doncs un pas més cap a aquesta inclusió social amb les persones que tenen alguna discapacitat intel·lectual. Un pas més, no?, guanyat en aquest cas i tan necessari. Elisabet Serra, codirectora de l'Associació Lectura Fàcil, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos aquest pas endavant en aquesta sentència, resolucions judicials per a aquestes persones. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-ne difusió.
I abans dels esports, t'explico també que un de cada cinc joves passa més de 2 hores al dia a TikTok. Un estudi de la Pompeu Fabra i de la UOC aposta per auditories més freqüents a l'algoritme. Clàudia Cifuentes.
Un 20% dels joves passa més de 2 hores al dia a TikTok, que és el límit considerat com a risc pel benestar cognitiu i emocional. Segons un informe de la Universitat Pompeu Fabra i també de la Universitat Oberta a Catalunya, el consum diari provoca més ganes de consumir continguts i també més ansietat de passar més hores a la xarxa social. Mònica Jiménez, professora del Departament de Comunicació de la Pompeu Fabra, destaca que el contingut de TikTok influeix en la visió del món dels joves.
Gairebé 3 hores al dia mirant el món, no?, per aquest forat del pany que són les xarxes socials, està clar que aquest és el teu món, no? Aquesta és la gran conclusió, aquesta és la gran... és el món, és la percepció del món que tens.
Diversos estudis associen fer servir les xarxes socials durant més de 2 hores amb una baixa autoestima. L'estudi també assenyala que els rols tradicionals de gènere es mantenen en els continguts consumits per TikTok. Els nois consumeixen continguts relacionats amb videojocs i esports professionals, mentre que les noies miren més continguts de bellesa i moda. En el cas de les noies, els 5 continguts més vistos són comèdia, música, moda, bellesa i ball, mentre que els nois són també comèdia, videojocs, esports i notícies d'influencers o streamers.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia.
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
Esports Cope. Un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Hacer historia es muy difícil, es muy complicado, pero dejar un
legado y que la gente te recuerde es muy difícil, muy complicado, y eso lo podemos conseguir.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues, mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría que volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
I ara és moment per la informació esportiva. Joan Batllori, molt bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Com ve la ressaca de la jornada de Lliga? Explica'ns.
Doncs, en general, malament pels equips catalans, perquè el Barça va perdre 0-1 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant del Leganés. Mala dinàmica de l'equip a la Lliga, que només ha sumat 5 dels darrers 18 punts en joc. Han guanyat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc en les darreres jornades Les Palmes i ahir el Leganés. Les males notícies mai venen soles. Aquest matí s'ha confirmat que hi ha lesió de Lamine Yamal. Es va lesionar ahir quan portàvem uns 15 minuts de partit. Es va torçar el turmell, va aguantar damunt del terreny de joc durant pràcticament tot el partit. Aquest matí ha passat proves i s'ha confirmat que té una petita lesió que el tindrà entre 3 i 4 setmanes de baixa. Això vol dir que Lamine Yamal es perd segur al partit del proper dissabte contra l'Atlètic de Madrid a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i veurem si arriba o no per la Supercopa d'Espanya, que es disputa a principis de gener a l'Aràbia Saudita. Tot i aquesta derrota d'ahir davant del Leganés, el Barça, però, es manté líder a la classificació amb 38 punts, els mateixos que l'Atlètic de Madrid, i un més que el Real Madrid. El Barça, però, té un partit menys que els seus dos rivals en la lluita pel títol. L'Espanyol va empatar a 0 contra Osasuna. Dimecres l'Espanyol juga un partit importantíssim, és partit pendent contra el València, a l'Estadi de Cornellà al Prat. Si l'Espanyol és capaç de guanyar dimecres, sortiria de la zona de descens. Tampoc ha estat un bon cap de setmana pel Girona, que va perdre per 2-1 a Mallorca, tot i jugar els homes de Mitchell contra 10 futbolistes des del minut 30. El Girona es manté a la zona mitja de la classificació, en la desena plaça. En bàsquet han passat coses també. Derrota del Barça a Saragossa, molt mala imatge. Atenció que el Barça, que està vuitè ara mateix a la classificació de la Lliga CB, ha de rebre demà a Euroliga el Fenerbahçe de Jacique Vicius. Hi ha hagut relleu a la banqueta del Girona, destituït Katsikaris agafa el relleu Moncho Fernández, i protagonista també avui Laura Ester, la mítica portera de waterpolo, campiona de tot amb la selecció espanyola i el Sabadell, que ha anunciat que es retira a final de temporada.
Doncs no massa bones notícies, Joan, moltíssimes gràcies, i ara et seguim explicant tot el que t'interessa a la tarda amb Pilar García Muñiz. Que tingueu una molt bona tarda.